La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, com sempre, als 5 minuts més i benvingut amb totes aquestes històries que ens expliques tan interessants relacionades amb el món del cinema, amb el món del setè art. Avui ens parlaràs, si no vaig errat, d'un edifici mític del cinema, no?
Exacte, un edifici mític de moltes arts i de moltes circumstàncies i de moltes històries d'una ciutat com Nova York, però entre elles també el cinema, sí. A l'edifici Dakota, que està situat al carrer 72, cantonada amb el Central Park. És a dir, si mai has de quedar-hi, sí, sàpigues que és 72, cantonada Central Park.
Molt bé, perfecte. Les teves indicacions...
No té pèrdua.
No té pèrdua. I escolta, per què parlem d'aquest edifici? Què passa?
Doncs té molta història al darrere, molta llegenda, que segurament la meitat són veritat i l'altra meitat no, però que sí que han donat molta literatura, moltes pàgines i molta tinta impresa al voltant de coses que hi han passat i sobretot, que és el que ens interessa, de personatges i gent que ja ha viscut allà al llarg d'alguns molts i molts anys. Aquest edifici es va inaugurar el 1884, és obra de l'arquitecte Henry Hardenberg i que va ser un encàrrec d'Edward Clark, que Edward Clark així d'entrada potser no ens sonarà, però hem de dir que va ser el fundador de l'empresa de màquines de cosir Singer.
Ah,
és a dir, la famosa fàbrica
o
empresa
sí.
Singer, doncs el seu fundador va encarregar aquest edifici. Curiosament no hi va poder viure mai perquè va morir abans que acabessin les obres.
Caram.
Per tant, va morir ell i la major part de la seva família. Però el que va passar quan va acabar aquell edifici, que era imponent, que en aquell moment, en aquells voltants no estava tot construït, per tant hi havia molt de terreny lliure. El New York Times en va fer una ressenya molt important de tota l'obra i de tota la finalització de la construcció, i tant és així que, cal dir-ho com a dada curiosa, que durant 45 anys, des de que es va inaugurar, no hi va haver-hi cap pis disponible ni a la venda ni en lloguer.
És a dir, que estaven tots ja comprats.
Ocupats durant 45 anys, o sigui, que són unes quantes dècades.
Però que era senyal d'estatus estar allà en aquest edifici? O...
Home, era un edifici d'una construcció molt barroca, molt imponent. Hem de pensar que tenia novetats que en el moment eren molt, molt curioses, com per exemple tenir calefacció central per tots els habitatges, tenia un generador de corrent propi, per tant mai podia quedar a les fosques si hi havia algun tall de corrent, es havia fet un gimnàs comunitari per tots els veïns, fins i tot una zona de jocs infantils, i una altra curiositat important també per l'època, que no tenia escales d'incendis, i es va provar l'obra perquè tota la construcció estava feta a base de material i de maons ignífugs, és a dir que
no es podria cremar mai.
Exactament. Era un edifici de 60 apartaments, allà en diuen apartaments, són realment pisos, perquè aquí tenim associada la idea d'apartament o una cosa més aviat petita,
sí.
I en canvi aquí pensem que cada edifici tenia les seves golfes i el seu traster en el sòtan o en el soterrani de l'edifici, balcons. Tenien de 4 a 20 habitacions. Una curiositat era que no hi havia cap pis igual, és a dir, tots els pisos d'aquests 60 eren diferents, cap era igual un que l'altre.
Has dit de 4 a 20 habitacions?
Sí, hi havia pisos de 4 habitacions, n'hi havia alguns que arribaven a això, a 16, 18 o 20 habitacions.
Déu-n'hi-do, no? Haurien de ser immensos.
Immensos i cars, caríssims,
sí,
evidentment,
sí,
per l'època. I tenia les escales de servei, això sí, el servei havia d'entrar per una altra escala, a les 4 cantonades de l'edifici, que després, quan es va construir més, van quedar reduïdes a un prell, però que no tenien la mateixa entrada que diríem la principal. Segons llegendes urbanes, se li diu o se'l va anomenar així Dakota perquè el propietari li agradava molt aquell territori, aquell estat del mig d'Estats Units, i d'altra perquè popularment, com dèiem, com que la zona estava tan deshabitada i hi havia tan poca construcció en aquell moment, quan es parlava des del centre d'aquell edifici es deia, està més lluny que Dakota això, i diuen que li va quedar aquest nom per aquestes dues circumstàncies. El que deies al principi, què té de particular aquest edifici? Perquè, a banda del seu aspecte imponent i d'aquest aspecte una mica tètric també, si veieu fotos ho podreu entendre perfectament, doncs resulta que en aquests pisos, o apartaments com diuen ells, hi ha viscut una pila de gent famosa. Gent com, per exemple, el compositor Leonard Bernstein, el músic rus Peter Tchaikovsky, el cantant de YouTube Bono, va viure allà un temps.
També va ser-hi.
També. La pianista i cantant Roberta Flack, el ballarí rus Rudolf Nureyev, o bé el músic John Lennon, que aquesta és una de les fites que marca la història o el mite d'aquest edifici, que, recordem-ho, va morir a la porta de l'edifici i que em voldria fer un punt i a part per la curiositat i perquè va lligat una mica amb tota aquesta llegenda negra que envolta a l'edifici de Cota. Va passar un dia que en un magazín matinal d'una cadena de televisió, un vident d'aquests que surten a fer prediccions, va dir el 5 de desembre de 1980, la frase exacta era: una estrella del rock morirà de forma insòlita. Això va dir el 5 de desembre de 1980.
És a dir, que ja va preveir el que passaria, no?
Exacte. Parlem que Yoko Ono, John Lennon i el seu fill Sean vivien en aquest edifici des de 1973, és a dir, ja feia 7 anys pràcticament que hi vivien. Doncs bé, 5 dies després de la predicció d'aquest home, d'aquest vident televisiu, Mark David Chapman, que tothom coneix el nom perquè era un fan dels Beatles, que va demanar un autògraf a John Lennon a la porta de l'edifici i que tot seguit el va assassinar amb una arma de foc. És a dir, al cap de 5 dies de que aquest home digués que una estrella del rock moriria de forma insòlita.
Això no va fer que aquest home que estigués escoltant en aquells moments la previsió aquesta d'aquest senyor, d'aquest mag, o d'aquest...
Suposo que...
Que l'empenyés, no, a fer-ho?
Les investigacions suposo que durien contemplar aquesta possibilitat, però no sé com es va portar. El que sí sé és que portava sobre aquest home un exemplar de El guardián en el centeno, l'obra de J.D. Salinger, que aquí es va traduir, evident, per el nom de El sentinel al camp de sègol, i que és una obra mítica també de la literatura i una de les obres prohibides durant molts anys en la història de la literatura nord-americana. Hem de dir que Yoko Ono va seguir vivint en... No va seguir vivint, va mantenir el pis en propietat fins fa pocs mesos que va sortir a la premsa, que el va deixar definitivament i el va vendre. Corre també, com sempre, la llegenda que en el... sota del terra del saló principal de la casa d'en John Lennon hi han enterrats $30,000, però ningú s'atreveix a aixecar-ho perquè els terres són nobles i són d'una fusta molt, molt valuosa, i diuen que és una llegenda que no té motiu de fer aquesta barrabassada d'aixecar el terra, però és un mite més.
Per $30,000, que tampoc són tant per les persones que van a viure allà.
Ah, exactament. Sí, perquè ara veuràs una mica, quan entrem ja, el que ens interessa que són els noms propis del cinema, i anem a conèixer alguns que han tingut relació amb aquest edifici, com per exemple l'actriu i cantant Rosemary Clooney i el seu marit José Ferrer, que és un actor nascut a Puerto Rico i que va guanyar un Òscar a la millor interpretació per la pel·lícula Cyrano de Bergerac. Però es dona també el casual que aquesta dona és oncle de George Clooney, i ella va viure molt temps en aquest edifici, com també ho va fer Boris Karloff, l'actor britànic i un dels clàssics del cinema de terror, que va debutar amb la pel·lícula Frankenstein, que precisament és un dels que en el seu dia en varen parlar dels pocs noms públics que té 2 estrelles al Passeig de la Fama per als treballs que havia fet en el món del cinema i en el món de la televisió. També Judy Garland, actriu i cantant, ja sabem, la gran actriu que també va viure un temps allà, i capítol a part mereix el nom de Lauren Bacall, que hi va viure gairebé mig segle. Des de que va morir Humphrey Bogart, que havia sigut el seu marit a l'any 57, ella va comprar un apartament, el número 43 concretament, a l'any 61, per $48,000 en aquell moment, i hi va viure fins a l'any 2014. Hi va viure físicament en allà, però va mantenir el pis fins fa també relativament poc. Era un apartament de 9 habitacions, allò que em preguntava si hi havia moltes habitacions o poques, segons el model, i aquell any 2014, recordem-ho, es va comprar per $48,000. Doncs aquell any 2014 va sortir a la venda per $26 milions.
Déu-n'hi-do. Va guanyar una mica més, aquest
pis. No està malament.
Sí, la inversió, diguéssim.
L'impost de la plusvàlua duria ser caret.
Sí. Ara el que m'estic imaginant és una cosa, que nosaltres, per exemple, ens ve la veïna de baix a demanar-nos sal, si et falta. Tu ara imagina que truquen a la porta i et surt la Judy Garland i et diu: una mica de sal, sisplau,
o
l'altre, no? O el que sigui, o en Bono, o en John Lennon, vull dir, que déu-n'hi-do,
Sí.
Aquesta casa.
El que passa que ara...
Aquesta sí que era la casa dels famosos.
La casa, exacte, aquesta sí que tenia el títol merescut, i sobretot la casa d'una comunitat de veïns molt especial. Ara ho volia tocar perquè el preu de la vivenda, com dèiem, d'aquesta de Lauren Bacall, no és baratet, però a més hi hem de sumar de gastos de comunitat $12,000 a l'any.
12.000 dòlars.
12.000 dòlars, això, coses, 1.000 dòlars a l'any. O sigui, que et diuen un lloguer que dius 1.000 dòlars, em sembla que serien 800 i pico d'euros ara en aquest moment. Mm-hmm. Doncs et diuen, el preu de l'apartament són 1.000 euros, però ja has d'afegir 800 més de la comunitat.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. És una comunitat, com dèiem, molt peculiar. Sempre ha tingut, des de la fundació de l'edifici, per dir-ho d'una manera, litigis, problemes amb veïns. Ha estat acusada d'un cert discriminació, racisme. Hi ha una anècdota que alguns famosos, que ara els citaré, no han pogut accedir precisament perquè la comunitat no li ha semblat correcte que hi anessin.
No els ha volgut.
Entre d'ells, Antonio Banderas i Melanie Griffith. Que,
ah, no els han volgut.
No, crec que era que volien comprar justament l'apartament de Lauren Bacall, i no els van voler, entre altres coses, diuen que van haver-hi comentaris en la comunitat sobre que era un personatge que es havia casat amb una blanca honorable i important, però que ell, siguent hispà-americà, igual es dedicava a baixar al carrer a buscar substàncies tòxiques i altres...
Això és el que van dir.
Això és el que es va dir.
Per no oferir-li el pis, Déu-n'hi-do.
O està escrit que es va dir. No sé què van dir amb altres noms, però hem de dir que, per exemple, no hi han pogut viure perquè la comunitat no us hi ha acceptat, Cher, Billy Joel, Madonna, Carl Simon o l'escriptora Judy Apatow, la de El conte de la criada.
Sí.
Entre altres personatges, aquests no han pogut accedir mai en aquest edifici perquè la comunitat
però
no li ha
semblat. Però també els han buscat alguna causa o alguna
suposo.
No han pogut estar... Com a l'Antonio Banderas, en aquest cas.
Exactament. A més, posaven, a part d'aquests gastos, unes condicions d'una fiança molt alta, havien de demostrar que tenien la fiscalitat sanejada i que no devien res a ningú. És a dir, que moltes traves per poder accedir en un edifici com aquest. I en quant a rodatges, que és amb el que volia acabar i és amb el que poder és més important, recordem que Tom Cruise en el paper de David Ames a la pel·lícula Vanilla Sky, recordeu, és la adaptació o el remake de la pel·lícula Abre los ojos d'Alejandro Amenábar a Estats Units, i ell vivia en aquest edifici. No es va rodar a l'interior perquè cap pel·lícula s'ha rodat en l'interior, però sí que va sortir imatges de les instal·lacions perquè vivia en aquella casa. Però sobretot...
Veient l'impediment que posaven per anar a viure la gent, suposo que t'ho imagina't per anar a rodar.
Però ara entrem en el ou i en el nucli de la pel·lícula d'avui, mai tan ben dit, que és el que va passar la història d'aquest edifici per ser l'escenari del rodatge de La semilla del diablo de Roman Polanski, de l'any 68, una pel·lícula protagonitzada per Mia Farrow i John Cassavet. El 1967, Polanski, que ja portava un seguit de títols que la crítica i el públic el tenia doncs posat molt en la mira, com eren Repulsió, La danza del baile de los vampiros o El cuchillo en el agua, i decideix rodar aquesta pel·lícula El bebé de Rosemary, que aquí es va titular La semilla del diablo, que ha passat a ser un clàssic del terror. L'argument és una dona que és escollida per un grup satànic perquè engendri un fill que serà el fill del diable, concretament. El rodatge ja va ser molt accidentat, va provocar alguns malentesos i algunes males històries entre la comunitat i els membres de l'equip del rodatge, fins i tot un desequilibri en l'actriu principal en aquell moment, com deia Mia Farrow, que va arribar a separar-se del qui era aquell moment el seu marit, Frank Sinatra, i durant el rodatge va coincidir que es va instal·lar en aquell edifici, aquest sí que ho van acceptar, Anton Sandors Lavi. Qui era aquest home? Aquest home era el fundador de l'Església Satànica Nord-Americana.
Ostres.
Un home que practicava certes rituals màgics i de màgia negra i que era el fundador d'aquesta església. Tot això, entre el rodatge i la presència d'aquest personatge, va provocar un seguit de manifestacions i de concentracions a davant de l'edifici en contra de tota aquesta gent, i sembla ser, perquè després s'ha sabut, entre aquests concentrats, aquests manifestants davant de l'edifici, hi havia Charles Manson, el famós personatge que 2 anys després, ell i membres de la seva secta varen entrar a una caseta, a una mansió del carrer, caseta no, mansió del carrer Cielo Drive, on varen assassinar 5 persones. Entre aquestes 5 persones, recordem-ho, hi havia Sharon Tate, que era l'esposa de Polanski i que estava embarassada de 8 mesos i dies. Per tant, una mica va tot juntat aquesta, diríem, aquesta mitologia, aquesta imatge negra d'aquest edifici de Dakota, que recordem-ho, a final del segle XIX, quan feia poc que s'havia estrenat, ja hi havia llegendes que hi vivia un fantasma que plorava les nits i que es passejava pels passadissos, i que a principis del segle següent, del segle XX, s'hi va allotjar, això sí, un altre personatge com va ser Aleister Crowley, que era un mag de màgia negra i que també feia rituals estranys en aquest edifici. Clar, imagina't, entre noms famosos, com deies tu, aquests que et podien demanar la sal, que hi vivien, entre personatges del setè art que hi han estat molt temps, i entre totes aquestes circumstàncies, com la mort del John Lennon i l'assassinat de la dona de Polanski, que hi va rodar la pel·lícula La Semilla del Diablo, és un edifici que, com a visita, és obligatòria quan vas a Nova York, però és que, a més, té una relació molt estreta i molt negra amb el setè art.
Jo l'acabaria definint com la casa de la por, ara.
Sí, no, perquè... els famosos i la por.
Exacte, perquè entre uns que no volen els altres, aquests clans que hi ha, aquests personatges que feien màgia negra,
sí,
i totes aquestes coses que passen en aquesta casa, jo què vols que et digui? A mi em regalen un pis i potser me'l venc. Sí que l'agafo, però me'l venc.
I a bon preu.
I a bon preu, exacte. Molt bé, doncs, un edifici anomenat Dakota que hem vist en moltes pel·lícules, com diu molt bé en Jordi, i que avui doncs hem analitzat una miqueta més i hem sabut qui eren els que vivien. Entre ells, també, el senyor Bono, dels Udus, que estem escoltant de fons.
Exacte.
I que avui doncs aprofitarem per escoltar-lo. Jordi, que tinguis bon dia i gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos coses tan interessants.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.